Solidaris, Mercè Folch.
I si paressin un moment. Per respirar profundament. I poder comptar fins a deu. Per pensar si això és el que volem. La vida és ara, la vida és ara. No hi ha res més al final.
Solidaris. Tothom té una història.
Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. Cada vegada hi ha més persones que deixen tota una part de la seva herència a fundacions o entitats socials. Catalunya és, de fet, on es registren més llegats solidaris, perquè, segons constata el Col·legi Notarial, aquí s'és més previsor a l'hora de fer testament i decidir on van a parar diners i patrimoni. Si ens fixem en les xifres, el 2025 es van registrar 205 llegats d'aquest tipus, el 17% del total dels que es van fer a tot l'estat espanyol, i que sumen gairebé 121 milions d'euros d'aportacions. Al programa d'avui ens fixarem en les històries que hi ha al darrere de les dades. Casos com el de la Núria, mare monomarental d'un fill amb autisme de grau sever, que deixarà tot el que té a la Fundació el Maresme perquè en tinguin cura quan ella falti. O el de l'Aurora, una persona sensibilitzada amb el benestar animal i que llegarà en favor de la Fundació Mona. També sentirem altres experiències, com la de la Carme, amb esclerosi múltiple, o la del Jordi, molt conscienciat amb la malaltia de l'Alzheimer, que es va endur el seu pare en una època amb pocs recursos assistencials. Tots dos ja fa temps que han decidit que part del seu patrimoni sigui per a les entitats que vetllen i acompanyen els afectats, perquè de retruc, diuen, també beneficien la societat. Decisions com les seves trenquen el relat sobre l'individualisme dominant i parlen de crear llaços i de pensar en col·lectiu. Generosos en vida, però també després de la mort. Carme i Jordi, com esteu?
Molt bé, moltes gràcies.
Sí, jo també, molt bé, gràcies.
La Carme Arana té 56 anys, és voluntària en diverses entitats, activista i comissionada de polítiques de discapacitat a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. I en Jordi Castejón és de Badalona, té 68 anys i va ser funcionari de justícia. Ara ja està jubilat. Comencem amb la Carme. Explica'm, Carme, quan vas fer el teu testament i quina entitat en serà beneficiària, perquè el teu cas és una mica particular.
Sí, perquè jo vaig fer el testament potser fa 5 anys i és que a casa som 3 habitants, 3 de família, està el meu marit que té l'enfermetat de Huntington, jo que tinc esclerosi múltiple i tenim un gos que es diu Black. Llavors, el nostre testament, bueno, evidentment, va, no és que siguem, tampoc tenim massa, però el poquet que tenim, doncs anirà a la família i anirà repartit també a la Fundació de l'Esclerosi Múltiple, perquè jo tinc esclerosi múltiple, a l'Associació Catalana de Huntington, pel meu marit, i amb una protectora d'animals de Badalona, pel meu gos. O sigui que ho repartirem tots tres.
Has parlat de la malaltia del teu marit. Quines característiques té aquesta malaltia?
És una enfermedad neurodegenerativa que no té cura. Llavors, seria una barreja de Parkinson, Alzheimer... És una mica complicada. Llavors, se'n van debilitant tot el cos i al final pues, poden o no tenir temes cognitius.
Com arribeu a aquest procés, a aquesta decisió de dir nosaltres volem donar el que tenim a una entitat social amb la qual hi tenim aquesta vinculació, no? En aquest cas per la malaltia, no? Mm-hmm. que patiu tots dos.
No sé, és que jo de principi no sé, soc d'una Andorra, soc voluntària de molt jove, no entenc que no sé sigui solidària d'aquesta manera, no? També, que quan acabes, el poc que tinguis, que ho puguis repartir, que segurament a la gent que li arribi sempre va molt bé. Llavors no és una cosa que m'hagi plantejat així de cop i volta, sinó que ho tinc com molt a dintre de la meva vida.
Què n'ha dit la família de tot això?
No, és que no han dit res, no tenen per què dir res, vull dir...
No, t'ho pregunto perquè quan parlem de temes d'herències, patrimoni, etc.
Ui, sí, això trenca moltes famílies.
Per això t'ho dic.
Trenca moltes famílies, però bueno, jo penso que trenca moltes famílies de la gent que potser té molts diners o no tenen clar que... Però també la gent que mai hem tingut massa i sempre m'ha hagut de repartir, de compartir, etc., doncs tampoc ho tenim com... Molt així, no sé, no ens trencaríem per coses d'això, a l'inrevés, no? Qui més ho necessita, doncs aquesta gent suporta.
De què estaríem parlant, Carme? D'un pis, d'estalvis?
No, estalvis no. Jo tinc un pis en propietat en una de les zones més xules d'allà de Santa Coloma. Llavors, bueno, tinc la sort de tenir aquest pis i en aquest pis, doncs, quan es vengui i es pugui tenir el diner en metàl·lic, doncs això ja es pot repartir.
També ens acompanya el Jordi. Clar, en el vostre cas també, tant tu com la teva dona, si no tinc mal entès,
sí.
També heu decidit deixar el vostre patrimoni, els vostres diners, a una entitat, no?
Sí, nosaltres tenim... Ella té, la meva dona, té fet un testament en favor d'una entitat. I,
quina és aquesta entitat?
IRB, l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, per a la investigació contra el càncer. I en el meu cas, també, una part a IRB i l'altra part per a la Fundació Pasqual Maragall. Jo, particularment, a la Fundació Pasqual Maragall, motivat per l'enfermetat que va tenir el meu pare. El meu pare va tenir Alzheimer, pues, mira, va morir el 2003. El 2002-2001 ja es va començar a desenvolupar, el 2003 va durar molt poc, i el 2003 no és com el 2026. El 2003 no sé si existia la Fundació Pasqual Maragall o si existia alguna fundació, però portar a una persona com estava el meu pare en una residència era fer un càsting. Si anaves de residència en residència i ja veurem si te l'agafarem, no? Si era una mica conflictiu, el rebutjaven. Recordo que vaig trobar una residència visquent en aquella època a Barcelona a Pineda de Mar, que me'l van agafar, però va durar 15 dies perquè van treure, perquè de tant en tant tenia algun brot violent. I aprofitant que tenia una visita al clínic, a l'hospital clínic, amb el seu pneumòleg i neuròleg, van posar la seva maleta a l'ambulància que el traslladaven, jo l'esperava a la consulta i me'l vaig trobar a l'ambulància amb la maleta que ja no el volien portar. Clar, aquell neguit que em va procurar no saber què fer amb el meu pare, on podien tratar-lo, on podien cuidar-lo, no sabia què fer i no on recórrer ni on anar, perquè sí, hi havia treballadors socials, sí, hi havia a l'hospital, doncs, membres que cuidaven de qüestions socials, però amb l'aspecte de l'Alzheimer no el tenien encara molt desenvolupat. I per això, bueno, el meu pare va morir 6 mesos després i durant un temps, bastant de temps, estan madurant què fer, no fer... I a partir de, no sé exactament quan, no? Però va començar a sortir més notícies, més informació al redor de l'Alzheimer, vaig començar a parlar més de la Fundació Pasqual Maragall, em vaig informar i, bueno, i vaig madurar la idea amb el temps, no va ser d'un any per l'altre, sinó vaig trigar ben bé 6 o 8 anys abans de decidir què fer, no? I el 2009, crec recordar, va ser quan vaig decidir ja aquest tipus de testament.
Clar, estàs explicant una de les malalties més dures.
Sí, perquè veus l'deteriorament constant d'una persona que no era res del que era en aquell moment i et ve molt de nou. No perquè no la puguis comprendre, perquè la trates de cuidar, d'atendre, d'entendre, però la càrrega emotiva és tan forta que et supera. I llavors, pateixes pel malalt que no està ben atès i tu que no tens les capacitats. I bueno, jo en sortiré més o menys d'aquí un temps, però aquesta persona no. Però no sé si li estic donant el tracte i els cuidados que necessita. No? Bueno, i arrel d'això, de que la Fundació Pasqual Maragall, doncs, va començar a ser més pública, més coneguda, veient què feia, doncs vaig decidir fer el testament en favor de la Fundació Pasqual Maragall per evitar que algú es pugui trobar amb la situació que es va trobar el meu pare i jo com efecte col·lateral, no?
És com un homenatge, no? Que li
sí,
fas?
Sí, és un homenatge perquè jo entenc que és una donació, un testament que es fa universal. No solament per una persona, perquè no és beneficiari materialment la Fundació, però el fruit que pugui aconseguir la Fundació Pasqual Maragall és estès a tothom, no? Llavors, el testament el faig jo, però amb el nom del meu pare, perquè tots els béns que pugui deixar són béns que jo he heredat al meu pare i els conservo, no els he tocat. Ha augmentat el meu patrimoni, mínimament, però vic del meu rendiment, no? No he tingut necessitat de tocar-ho, si tingués necessitat, doncs, evidentment no tocaria, però he procurat sempre mantenir aquest patrimoni heredat del meu pare, pues, intacte.
Què et sembla, Carme, el que estàs sentint?
Em sembla molt interessant, primer, perquè ma mare fa 2 anys que està diagnosticada també d'Alzheimer, conec perfectament el tema, penso que el 2003 no, però el 2026, amb el temps que ha passat, encara tenim molta assignatura pendent en el tema de les malalties mentals, i en general el poder donar una part dels teus diners a la investigació, al benestar de la persona, al benestar animal, al que sigui, per mi és molt important.
Vosaltres teniu fills?
Sí, sí, sí. La meva dona té 2 per seu compte, jo porto 2 per la meva, som el segon matrimoni, però bueno, si em preguntaràs la condició que dius als meus fills, et diré que tant més. I és una decisió meva en nom del meu pare, i poca tenen que res a dir i fer. Jo crec que el que pugui heredar no els farà falta ni tindrà necessitat. Poden viure bé, normal.
La Carme parlava abans de... Jo no tinc molts estalvis, tinc un pis que donaré a la Fundació Esclerosi Múltiple. En el vostre cas?
En el nostre cas, bueno, pues, podria arribar al cas, si tots nets va com actualment, pues, podrien ser 2 propietats i una quantitat de diners. Que arribat al moment hem tingut necessitat, a millor és una propietat i menys diners, o és més, però clar, no sabem com arribarà, no?
Parlaves, Jordi, d'aquest procés, no?, de meditar, no?, una decisió així, que et va durar, no?, això, uns 6-7 anys,
sí.
No? Perquè, clar, jo ara pensava, no?, pensar en els moments finals, no?, en la mort, això, quan la mort i tots els temes vinculats a les malalties s'acostuma a tapar, no?, o a posar sota l'estora, és difícil, no?, aquest procés?
Sí, és que no estem acostumats, és algo que quan et diuen, no?, has de signar el document de vitals, no?,
Les voluntats anticipades,
i dius, sempre et costa, no? I dius, és que no estem acostumats a pensar, perquè tot el que no pensis ara són problemes per la gent que queda després. Vull dir, o sigui, que això almenys ens hauria de fer pensar, no?, també de com vull, doncs, jo que sé, en el meu cas, no?, doncs, si jo estic de, doncs, que no vull que em faci la reanimació, o no vull no sé què, o tinc molt clar que ha arribat el moment, jo, per exemple, tinc molt clar que faré el de l'eutanàsia, o sigui que... Però sí que és cert que el testament és una part d'això. Però, bueno, penso que per mi va ser la part que menys em va costar. Sí, m'ha costat més altres coses que no pas el tema del testament. Potser perquè és algo que està més normalitzat i dius, bueno, també vols, com que volia col·laborar, no volia que quedés això pendent, no? I llavors sí que va ser el més ràpid que vaig fer. De fet, em va costar menys, molt menys, que fer el tema de les voluntats anticipades.
Sí, no, és que fer el testament és molt fàcil, és un pas que vas al notari, ho fas i para de comptar, pagues els diners que et costa, que no arriba a 60-70 euros en aquella època, però res més, però normalitzar la mort sí que és més difícil perquè no estem educats. I tothom, la immensa majoria de la gent a casa seva ho té com un tema tabú, que no es pot parlar perquè no se sap per què. Però no, és un tema més de la vida, igual que neix, és feliç, és desgraciat, et cases, et divorcies, i, en fi, mil coses més.
Forma part del procés, sí, però costa.
Clar, jo li deia a ma germana, dic, hermana, que te tengo que explicar lo del testament. No me digas una cosa. Clar.
I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do.
Em dic Núria Serés, tinc 55 anys, visc a Vallgorguina, soc mare soltera i treballo com a mosso d'esquadra a la comissaria de Granollers. He decidit fer el llegat solidari a la Fundació Tutelar del Maresme. Jo, quan vaig conèixer aquesta fundació, em van donar molta confiança, molta seguretat, hi havia molt caliu. Són aquelles coses que notes, que penses que pots depositar la confiança en ells, no? Jo sóc mare soltera. El meu fill és un nano amb autisme, amb grau sever i altres patologies associades, és totalment dependent, i aleshores, bueno, quan jo falti necessitarà una família, que serà en aquest sentit la fundació, no? I bueno, el vaig delegar en ells, pues, la tutela del meu fill, fan com de pare o de mare, i vellen pels drets i el benestar de persones amb discapacitat. Penso que els nanos o amb discapacitat tenen pocs recursos perquè el govern destina pocs recursos a aquesta gent. I jo he pensat que vull deixar alguna empremta bonica, no? Quan jo marxi. I què millor que deixar-la a persones que ho necessiten i que tenen menys oportunitats que la resta. Hi ha una frase que m'agrada molt, que és de Machado, que diu: "Aquí per la vida, ligero d'equipatge." I a mi, jo l'he fet molt meva, i hi he afegit, pues, hay que ir por la vida y hay que ir por la muerte, ligero de equipaje. I penso que quan un ha de ser generós, no només en la vida, no? Ha de ser també generós en la mort.
Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem parlant amb la Carme i el Jordi, dues persones que han fet testament en favor d'entitats i fundacions. Ara escoltàvem la Núria, no? Aquesta mare amb un fill amb autisme de grau sever, en aquest cas. És bonic això que explicava, no? Carme, la vinculació, no?, que s'estableix amb l'entitat.
Clar, perquè a més aquesta mare és molt directa la vinculació, perquè a part, clar, no oblidem les mares amb nens i nenes amb discapacitat, que a més ella, mare soltera, que no té a qui deixar-li, és la por de moltíssimes mares en aquest cas, no, de dir, bueno, quan jo mori, quan jo no estigui, què serà del meu fill o de la meva filla? Llavors, penso que és molt bonic primer que tingui a prop una entitat, que la conegui, que sigui propera amb ella i que ja hagi, perquè ho ha dit, la dipositat, la confiança amb ella, perquè ja es queda més tranquil·la dient, bueno, ja no només sé amb qui es quedarà en aquest cas el meu fill, sinó que jo puc col·laborar a fer millor, no?, aquesta entitat.
És necessari informar a la fundació que rebre els diners?
Sí, si no estic equivocat, sí que és necessari, perquè fa el testament el guarda el notari el seu protocol i allà es queda, fins que no algú diu, ei, que soy hereu, i el treuen, te donen una còpia i tu l'executes i cobres i reps el que et hagi deixat. Ningú, si no estic equivocat, repeteixo, es posa en contacte amb els entitats, associacions que puguin ser hereves, no? Llavors, també el notari també ens ho va dir. Ho dieu, que heu fet testament solidari en favor de... Llavors vaig trucar al Pasqual, a la Fundació Pasqual Maragall, i ho vaig dir, bueno, i a partir de llavors, clar, no m'havia posat mai en contacte amb ells, llavors sí que a partir d'aquell dia tenim una comunicació més fluida, més contínua, no? I de tant en tant fan el que li dic jo a la meva dona, en plan de broma, proves de vida, no? que et truquen, ei, què tal, com va? O t'envien una carta i
encara
tu
hi sou.
Ah, sí, mira, estem bé. Li dic, quan penjo, mira, el líder ja dic que estem vius, no?
Carme, i la vinculació que tens amb la Fundació Esclerosi Múltiple, tu quan et van diagnosticar la malaltia?
26 anys, ara. Ho han detectat quasi amb 30, 28 o així. Sí, des de llavors.
Tens la vinculació.
Sí, perquè a més, primer penso que quan tens un diagnòstic d'aquest tipus, el millor és apropar-te a una entitat per tot el tema de suport que puguin tenir, ja no només logístic a nivell de que tinguin rehabilitació i tal, sinó d'equip de gent que pugui recolzar, de gent que pugui escoltar, de gent que li passi el mateix que tu. Tenim una vinculació propera. I penso que això és bo. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love.
Volem conèixer ara l'altra banda, eh? És a dir, una entitat que rep aquests llegats solidaris. Quin impacte té això en la seva activitat? Saludem l'Eva Obeik. Eva, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
L'Eva, responsable de serveis jurídics de la Fundació Arrels. És habitual, Eva, rebre llegats solidaris a la Fundació?
Bueno, en els últims anys sí que comença a ser una tendència, o sigui, nosaltres en rebem cada any, pues, entre 6-7 llegats solidaris, i el que sí que hem notat molt és que en els últims anys hi ha una tendència que ens truquen més per demanar informació.
Per tant, hi ha un interès creixent, eh?
Sí.
Quin tipus de llegats rebeu?
Nosaltres rebem llegats de tot tipus, o sigui, de vegades rebem llegats que ens deixen, doncs, un pis o una quantia de diners, i també, doncs, hem rebut d'altres béns, i fins i tot hem sigut hereus, no només de rebre el llegat, sinó hem arribat a ser, o sigui, hi ha persones que ens han deixat com hereus de tota la seva herència.
Eva, explica'm alguna història vinculada a això, no? A aquests llegats solidaris, sobretot amb el tema dels pisos, no? Barcelona és una ciutat amb molts problemes d'habitatge. Vosaltres teniu cura, no?, de totes aquestes persones que viuen al carrer. Explica'm alguna cosa vinculada a aquest particular.
Doncs mira, per exemple, en aquest sentit nosaltres vam rebre un edifici que tenia uns 17 pisos i això ho vam rebre com a llegat. I llavors, doncs, clar, aquests pisos estaven antics, però bueno, els hem anat reformant, i llavors dins d'aquests pisos actualment tenim més de 13 persones de l'entitat que ja estan visquent. I a més també, doncs, en aquests pisos hi havia, doncs, quan vam rebre el llegat, hi havia alguna família i tal, i clar, nosaltres, doncs, tot això ho hem mantingut, o sigui, sempre respectem la voluntat de la persona que ens deixa el llegat. Llavors, doncs, jo sempre dic que també deixar un pis a una fundació és una manera també d'assegurar-te, doncs, de que aquest pis, diguéssim, no s'especularà en el mercat també.
Clar. Habitualment el testador us ha avisat prèviament. Pots fotografiar o fer una fotografia dels perfils dels testadors, de les persones que decideixen donar-vos, doncs, els seus pisos o els seus estalvis?
Hi ha moltes persones. O sigui, fa temps el perfil era com més persones, diguéssim, que no, pues, que allò no tenien fills o no tenien família com més propera, però això jo també crec que hi ha hagut com una evolució i cada cop, o sigui, les persones són, hi ha de tot, o sigui, hi ha persones que em truquen i em diuen és que els meus fills, cadascú d'ells ja té un pis i ja els quedarà herència i llavors aquest pis decideixo, doncs, que sigui per l'entitat i que pugui continuar fent el seu fill social. O sigui, actualment ens trobem que la tipologia és molt àmplia i molt diferent.
Hi ha persones que estan vinculades d'alguna manera amb l'entitat?
Sí, o sigui, de les persones que ens deixen llegats, hi ha moltes persones que ja són sòcies de l'entitat o han sigut voluntaris de l'entitat o fins i tot treballadors, treballadores de l'entitat, i fins i tot hem tingut alguna persona que ha sigut usuària de l'entitat en algun moment, o familiars d'usuaris de l'entitat, que això també ens ha passat. O sigui, tenim familiars de persones que hem acollit, que després han sabut que han estat aquí acollides, i aquestes persones també ens han deixat en els seus testaments.
Es tanca el cercle?
Sí, correcte, sí, sí.
Doncs gràcies, Eva Obeik, responsable de serveis jurídics de la Fundació Arrels, per atendre la trucada dels solidaris. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. To make you feel
my love. Solidaris. Mercè Folch.
Em dic Aurora Dueñas, tinc 68 anys, estic jubilada i en aquests moments, pues, visc en un petit poblet del Vallès Oriental.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant, i avui quedar-me a viure entre les teves mans.
El llegat solidari l'he decidit fer a la Fundació Mona. Segurament és perquè reflecteix molt els meus valors de vida. Jo sóc una persona que intento respectar molt els animals. Fa molts anys, moltíssims, que sóc vegetariana, ajudar-los amb el que puc. I aquesta fundació realment era el que estava fent, recuperant primats que han estat en situacions de maltractament i de situacions greus que no haurien d'haver estat mai per l'activitat de les persones. Jo des del 2018 ja vaig ser padrina d'un dels seus primats i els vaig anar coneguent i a poc a poc doncs el seu projecte em va agradar molt i vaig pensar que era una manera de continuar-los ajudant quan jo no hi sigui. No tinc fills, tinc una germana més gran que jo i el meu marit. Tots dos m'acompanyen perfectament amb la meva manera de ser, amb els meus valors, i per tant han entès perfectament la meva decisió, que els intento convèncer de que facin el mateix amb el que ells s'identifiquin. És molt fàcil, molt fàcil. Segurament el més difícil és prendre la decisió a qui li deixes, no? Què és el que vols fer.
Sort en tinc de tu.
Coneixeu altres persones que hagin fet aquest pas o si haver-ho fet vosaltres ha envalentonat altres persones del vostre cercle a prendre aquesta decisió?
En el meu cas, del meu entorn, no. Jo ho comunico, ho explico, m'aplaudeixen.
S'entén.
I diu, molt bé, ojalà hagués més gent com tu. Diu, però tu és com jo, i jo sóc com tu, o sigui que no fa falta anar a buscar més enllà, estem un al costat de l'altre, som iguals, pots fer-ho. Bueno, i llavors ja comencen les excuses i
les reserves, no?
Dic, vale, molt bé, no insisteixo.
Carmen, al teu cas.
Jo és que en el meu cas tampoc, no conec que hagin deixat el llegat, però sí que estic molt envoltada de molta gent que deixa el seu temps com a voluntari o com a voluntària i els seus diners durant l'any doncs, participant en moltes causes les que poden. Llavors sí, però sí que com a llegat no hem arribat encara amb això.
No.
En aquest món tan individualista en què vivim, creieu que socialment és coneguda aquesta opció? S'entén?
Bueno, coneguda sí que és coneguda. Entendre's, s'entén, crec jo, si tu no és l'interessat o la primera persona. Si tu vas en un puesto d'espectador, ho entens, però que tens que ser tu el primer protagonista, l'autor de l'obra, ja et retires.
Què diríeu per acabar a les persones que ens estan sentint i que potser es plantegessin aquesta opció?
Jo tant a la gent que s'ho planteja, evidentment li donaria les gràcies perquè hi ha moltíssima entitat fent por ahí coses molt interessants, i a la gent que no ha d'estar implicada en un tema d'enfermetat tot el que sigui per poder ser solidària. Vull dir, m'ha agradat molt la frase de la noia que deia Machado, no? Que s'ha de ser solidària en vida, doncs també en la mort, no? I de marxar sense res, perquè l'altre ho has deixat. Llavors, bueno, que mirin al seu voltant, que segurament hi ha alguna entitat o alguna associació que fa alguna cosa que els cridi l'atenció pel que sigui, i que segurament aquesta gent, el poquet que puguin donar, els hi van molt bé. O sigui que igual que la Creu Solidària a la declaració d'Hisenda per les entitats, ara aprofitant, fico aquí una mica que es farà la declaració, doncs al igual que és molt important aquesta Creu Solidària, penso que encara que sigui un poquet, que un tastet del seu llegat que ho puguin deixar a gent que ho necessiten i que ho fan molt bé amb la societat i fan una societat més justa i més solidària, clar.
Sí, jo volia dir que fer un testament solidari no deixa de ser, ja ho he dit també abans, com un testament universal del que tu o qualsevol altra persona del món rep part de tu que has deixat. I no saps si tu mateix, en un futur, estàs rebent part de la teva pròpia herència, sigui pels teus fills, sigui pels teus germans, sigui per qui sigui. O sigui que no costa tant fer-ho. Si pots dividir, si tens els béns que puguis tenir, deixar una petita quantitat, algo, perquè tu igualment pots ser participi beneficiari d'això.
Doncs Carme i Jordi, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres la vostra història, també gràcies als altres testimonis que hem tingut en aquest espai. Una abraçada, molta sort, i això, que visca la solidaritat.
I tant, moltes gràcies.
Moltes que visca. Gràcies.
Solidaris. Catalunya Ràdio. We're the time, we're the time in the morning. It's cold on the floor, it's cold on the floor. You left me living with a lingering soul. How little you know, how little you know. Cada dissabte a les 10 de la nit. Mercè Folch.
Després de sentir les històries de la Carme, el Jordi, la Núria i l'Aurora, volem posar-hi context. Quants llegats solidaris es fan a Catalunya cada any? Quin és el procediment per a fer-ho? Què representen per a les entitats socials? La Mireia Izard n'ha parlat amb Albert Domingo, membre de la Junta Directiva del Col·legi Notarial de Catalunya.
Faig una llista del que més m'estimo, de la roba que em poso i la de més la tiro.
Durant el 2025, a Catalunya hi va haver 205 llegats solidaris que sumen gairebé 121 milions d'euros d'aportacions. Això representa un 17% dels llegats que es van fer a tot l'estat espanyol el mateix any i una mica més d'un 35% de l'import donat. El notari Albert Domingo explica el perquè d'aquestes xifres.
La gent d'aquí és més previsora i aleshores fa molts testaments perquè dius, bé, no vull preveure, jo decideixo on vull que vagin els meus béns i aleshores no, com ho digui la llei. Si no hi ha testament, no hi ha llegat solidari. Ja t'ho dic ben clar, com a últim heretarà, diríem, la institució pública que correspongui, que aquí a Catalunya seria la Generalitat, aleshores, evidentment, no hi ha llegats solidaris, seran aquestes institucions que ho destinaran a el que creguin convenient, normalment a qüestions culturals i, en fi, socials, etc. No? Per tant, si parlem de llegats, és que hi ha testament, i si hi ha testament a Catalunya se'n fan molts, i per tant, a Catalunya és on hi ha més llegats solidaris.
A Catalunya, aquestes donacions tenen un destinatari majoritari.
Tradicionalment era l'Església, el que passa que els temps canvien i, evidentment, ara són llegats més laics, no tan eclesiàstics.
A l'estat espanyol, la balança s'inverteix i reben més llegats solidaris les ordres religioses que les entitats socials.
I vaig mar endins i per fi el que em fa feliç.
Si analitzem les dades dels últims anys, veiem que són força estables i només s'observa un lleuger creixement en el nombre de persones que opten per aquest tipus de testament. Amb les xifres totals d'import llegat hi ha més variabilitat i depèn de l'atzar.
Qué bonito cuando te veo, ay. Qué bonito cuando te siento. Qué bonito pensar que estás aquí junto a mí.
El membre de la Junta Directiva del Col·legi Notarial de Catalunya fa una definició molt clara de què és un llegat solidari i la diferència que hi ha amb una herència.
Hereu vol dir que li deixes tot. Un llegat vol dir que deixes una cosa concreta.
Els llegats poden ser per entitats socials, l'Església, però també per a l'administració.
Es pot donar a l'Ajuntament o fins i tot a la Generalitat de Catalunya per una determinada actuació concreta en relació a, doncs, una qüestió cultural o una qüestió de manteniment d'un patrimoni.
Com els casos de la Carme, el Jordi, la Núria i l'Aurora, la majoria de persones que decideixen fer-lo tenen una relació personal amb l'entitat a la qual volen ajudar. Pel notari, tot i que no és obligatori fer-ho, sí que és important comunicar que s'ha decidit fer un testament d'aquest tipus a l'entitat que el rebrà.
La institució, si no se li comunica, es pot arribar a assabentar. Home, si es tracta d'un immoble, sí, perquè els immobles normalment, al final, o bé algú busca, no? Busca qui és l'hereu i surt el testament, però també pot buscar fins i tot l'Ajuntament que no li paguen els impostos. O sigui que al final sortiria. Ara, respecte dels diners, doncs, home, és més complicat, perquè, clar, ningú reclama uns diners en un banc que tothom ignora que hi són. Aleshores, sí que és interessant fer la comunicació a la fundació, associació o la institució que tu li has deixat.
Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado. Recuerda que fueron solo sueños que tuviste.
Les fundacions o ONGs, aquestes donacions, són una font especial de finançament i moltes fan divulgació i crides de com fer-les. Poques vegades una entitat ha de renunciar a la donació que els han fet.
Els 99%, 99,9% s'accepten tots, perquè no estan tampoc tan condicionats. A no ser que dius, bueno, vull que el dediquis a això. Clar, si no pots dedicar a això i aquesta institució no es dedica a això, doncs potser sí que no li queda més remei perquè està condicionat. Si no fas això, no és teu. Doncs clar, llavors ho ha de renunciar.
Si això passa, el llegat queda en mans de la Generalitat, que l'ha de destinar a fins socials o culturals en el municipi de la persona que ha mort. El notari Albert Domingo explica que a vegades es pot donar que qui decideix fer un llegat solidari sí que tingui descendència. En aquest cas, si no es deshereta explícitament els fills, tenen dret per llei a part de l'herència, el que s'anomena la legítima i correspon a un 25% del valor total dels béns de l'herència al moment de la mort, deduint deutes i càrregues.
Li han de reclamar a la Fundació el seu 25%, bueno, i la Fundació li haurà de pagar si és que no han estat desheretats. Si han estat desheretats perquè en el testament diu deshereto els meus fills perquè no tinc relació, per exemple, aleshores la Fundació segurament no pagarà i llavors ja anirem als tribunals a discutir si la causa de desheretació existia o no existia, si era vàlida o no era vàlida.
Que ella siempre estaré sola mañana.
Solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. Cada dissabte a les 10 del vespre i sempre en podcast.
Catalunya és la comunitat autònoma on hi ha registrats més testaments, uns 140.000 actualment, segons el Consell General del Notariat. Però què passa quan una persona mor sense haver fet testament ni que es coneguin els hereus del seu llegat? Qui s'ocupa de gestionar l'herència en aquests casos? On va parar? Les respostes les té el nostre company de la secció internacional del 3CAT Info, Nicolás Valle. Nicolás, com estàs?
Hola, què tal? Com estàs?
Follow the sun and which way the wind blows when this day is done.
Hem d'explicar que, a part de periodista, tu tens una altra faceta. Quina és aquesta faceta?
Sí, a veure, sóc genealogista, tot i que ara és un terme que està en desús una mica, però sí, sóc una persona especialitzada en història familiar.
D'on ve aquest interès?
És un interès per la història del país. Estem acostumats a que s'expliqui i ens expliquin la història a través del que van fer els poderosos, els reis, els comtes, els presidents, els polítics, els governants. També hi ha la versió marxista, que s'explica les relacions econòmiques i de poder entre les classes. Totes són vàlides, però no s'explica mai, i és la gran oblidada, que és la història de les persones. I la suma de les històries de cada persona és, en realitat, la història del país, de veritat. I aquest interès de passar de la macrohistòria a la microhistòria, sí, és un procés que he fet al llarg dels anys, no? I va haver un moment, va ser una qüestió pràctica també, el fet de titular-me i col·legiar-me com a genealogista va ser en un moment donat en què a TV3 hi havia l'amenaça de l'ERO i vaig dir, m'he de buscar un plan B. I el plan B va ser la història familiar.
I com t'ha anat i com t'està anant?
Una mica morir d'èxit, eh?
Morir d'èxit.
Sí, perquè hi ha un molt interès per la genealogia, no tant per esbrinar o saber més de la història familiar de les persones, sinó que hi ha una branca que és la genealogia aplicada, en la qual van ser tants els requeriments i demandes de treball que no podia assumir-la, i a més tinc una filla petita i la tele que em absorbeix i és la principal, i és la meva feina principal. Així que en un moment donat vaig haver de parar-ho, no? I ara m'hi dedico de manera molt racional i en comptades ocasions, no?
Clar, a Catalunya no sou gaires els que esteu llicenciats.
Molt poquets. En tota Espanya, els que estem a l'APG som una dotzena de persones a tota Espanya, i a Catalunya em consta només dos.
Explica'm què entenem per genealogia i quines branques abarca.
La genealogia com a tal és la recerca de la història dels avantpassats, vale? Sí, en general. La principal demanda que es té dels genealogistes, la gent pensa que és, vull averiguar el meu arbre genealògic i què va fer la meva família i d'on provenen, què feien. Però això són moltes hores, són anys de recerca i, per desgràcia, està a l'abast de poques persones. Això seria la història familiar, vale? L'altra és la genealogia aplicada, diguem-ne, que seria buscar els avantpassats, la recerca dels fets dins de la família per obtenció de nacionalitat, és a dir, persones que a través de la llei actual d'avantpassats pot accedir a l'espanyola o a l'italiana o a la portuguesa, en fi. Dos, la recerca d'hereus. Una persona no deixa mor sense testament, ab intestato, i s'han de buscar els parents, segons la línia successòria, que tenen dret a aquesta herència i aquest patrimoni. Després hi ha una branca, que seria la branca forense, que és una branca més moderna, que és la resolució de crims, tant assassinats com robatoris, altres tipus de crims, a través de la genealogia forense, que és un fenomen als Estats Units de primer ordre. Es resolen cada any centenars de casos, molts dels quals són antics, molt antics, molt antics, s'han resolt a través de la genealogia forense. En aquest cas és la barreja de l'ADN, de la investigació científica de l'ADN, sí, amb la seva relació amb la genealogia, amb els documents, amb la relació de parentiu.
I tu t'has dedicat a la recerca d'hereus, si no tinc mal entès.
Totes tres.
A les tres?
Sí, la forense només he col·laborat en un cas, vale?
En quin cas, si es pot saber?
Jubany.
De l'Helena Jubany.
L'Helena Jubany. Una petita col·laboració. La policia no ens ha requerit, i és curiós, tot i sabent Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional que a l'estranger s'estan resolent molts, molts casos d'aquest tipus, aquí no ens consta que se'ns hagin requerit per res d'això. Em fa l'efecte que els alts comandaments de la Policia Nacional i de Mossos no coneixen aquest fenomen, pel que veig, pel que dedueixo. I després, de nacionalitat, he hagut de parar-ho, d'aturar-ho, perquè és que em xuclava moltes hores.
Per la llau de demandes?
La llau de demandes, amb les demandes habituals de persones d'Argentina, de Cuba... I ara el fenomen que s'ha tornat a repetir és els nord-americans, Estats Units. La primera victòria de Trump va ser un boom de reclamació de nacionalitat espanyola i ara estem en un altre boom, de tal manera que ha hagut de sortir, de marxar d'aquí, de la web, i treure'm de l'APG d'una temporada perquè no puc assumir-ho. És impossible.
I pel que fa a la recerca d'hereus... Què t'has trobat aquí?
Bueno, la recerca d'hereus és... Dins de la genealogia és la més, per a mi, la més complicada. No en quant al que és la recerca, la investigació, sinó a nivell personal, el desgast que suposa. Perquè mentre les altres branques es tracta d'anar cap al passat, i no hi ha límit, el límit el dona el silenci de la documentació. Clar. Arriba un moment en què ja no hi ha més documentació i aquí s'acaba. La recerca d'hereus és anar al present. ¿Vale? Estem parlant d'una persona habitualment gran que ha mort sense testament i es tracta d'anar cap al present, és a dir, que hem d'investigar qui són els seus fills, qui són els seus nets, besnets, els nebots, germans, o sigui, hem d'anar cap al present, hem de buscar vius, i buscar vius és més difícil a nivell emocional, perquè ja no es tracta tant de buscar documentació, sinó que de sortir pel barri, parlar amb els veïns d'aquesta persona que ha mort. T'obliga a implicar-te i a ficar-te en la vida de les persones, d'alguna manera, cosa que tu no vols.
Clar, hi ha una càrrega emocional important aquí.
Total i absoluta.
I si hi ha ferides...
Sí. I penso una cosa, que de darrere de tot testament havia intestat, o sigui, de funció havia intestat, hi ha algun fracàs dels propòsits, de les intencions. Ningú no vol morir sol, oblidat. Quan ens demanen buscar els hereus d'una persona, és perquè no han trobat a l'agenda ni un nom d'un parent. Que han parlat amb els veïns i no sabien si tenia família. No parlava mai de la família... És a dir, això indica alguna mena de derrota personal o familiar, no?
Molta tristesa.
Jo m'hi poso moltíssim. Així que quan agafo una cosa d'aquestes, un cas d'aquests, d'alguna manera estic fent alguna mena de justícia o de buscar una reparació. Acabes coneixent també qui seran els hereus i et preguntes si ho mereixien. Perquè no sabíeu que... Alguns no són responsables de res perquè ni sabien que tenien una tia àvia o un tiet de cosí germà. Però hi ha alguns que sí que ho sàpiguen, ho saben, i no t'has preocupat mai per aquesta persona. I ara rebràs un patrimoni. O sigui, t'obliga inclús de vegades, perquè hi ha dues maneres. Quan t'encarreguen això, hi ha la manera que li diem en modo silencioso. En modo, que és, puc contactar amb els hereus d'aquesta persona quan es trobi, perquè m'ajudin a buscar els altres hereus, perquè això seria més fàcil. Localitzes a un,
truques, et posen en contacte,
i llavors aquesta persona més o menys ja t'ajuda a recomposar com era la família. De vegades et diuen que no, que no parlis amb ningú i que ho facis tu sol, la qual cosa t'obliga a endinsar-te, a mirar les xarxes socials, buscar a través dels perfils de Facebook en les fotografies de la gent, perquè hi ha gent que és veritat que la gent que té, ho penja tot. No només quan hi ha hagut un bateig o un casament, o no, també deixen records a la gent que ha marxat. Llavors...
Les coses més íntimes.
Sí,
no?
Molt íntimes. Hi ha gent que resol casos per Facebook, pràcticament.
Reconstruint, no? Tota la història penjada.
Tota la història familiar, a veure, aquesta persona... Ah, mira, tenia un nebot aquí, a veure, viu a València.
Quants riscos també, eh?
Sí, no, i riscos a nivell personal, perquè moltes vegades veus que podia ser tu. I quantes vegades has mirat i dius que podia ser jo, que m'he discutit amb aquesta persona, amb la meva germana o el meu cosí, i que no ens parlem, és veritat, que no ens parlem. Per allò que va passar, saber, no? Per això ara, curiosament, amb això, una miqueta m'estic reconciliant amb les parts de la meva família que feia temps que no tenia contacte o que m'he oblidat o que no volia saber res, no? Perquè...
Un procés catàrtic.
Sí, sí. El primer cas em va xocar moltíssim, perquè a més els hereus eren molt jovenets.
Sí?
Molt jovenets.
Quin va ser aquest primer cas?
Prefereixo no donar detalls, però sí, era un cas en què bé, la persona era estrangera i havia mort a Catalunya i des d'Alemanya en demanaven... A Alemanya tot això ho porten administradors públics quan hi ha una persona que ha mort. Van saber que aquella persona pues, havia mort a Espanya i volien saber si va deixar descendència. Aquell cas, potser perquè va ser dels primers, em va impactar moltíssim i em va obrir en canal l'ànima, perquè era, aquesta persona era de la meva edat. És que ho haguessin tingut una vida en paral·lel, perquè van viure les mateixes coses.
Ostres.
Van patir les mateixes coses, el fenomen... Jo soc de la generació que va molt castigada per les drogues, vale? He vist morir cosins germans, amics, veïns, coneguts, d'aquella mena de massacre que va ser l'heroïna als anys 70 i 80. I aquesta persona pues, era també d'aquella generació. I en aquest modo d'investigar les xarxes, investigar, veia les fotografies d'aquesta persona amb les seves parelles... Pues,
era un mirall.
Era el Nico.
Era un mirall.
Podia estar jo, en l'altre costat. Allò sí que em vaig deprimir bastant. És que això m'arriba. I no és una hipersensibilitat, eh? És que, curiosament, acabes tenint empatia a gent que va viure al segle XVII, no? Doncs imagina't que quan... Mira, l'altre dia vaig trobar un cas molt, molt curiós.
Sí.
A un lloc que es diu Rojals, a Montblanc. 1735. I miro i posava... Ha mort l'Antònia, eh? O sigui, és una partida de defunció, hi ha l'enterrament. L'Antònia Escuter. I l'Antònia Escuter... És fort, eh? Ho vaig a dir ara. Va morir tal dia, tal hora, diu, un tocino de la casa li va menjar tot el cap mentre era al bres, al bressol, al bres, i la mare prenia el sol.
Ostres.
Pues acabes tenint empatia per la pobra Antònia. I penses moltes vegades, clar, quan anem morint, traspassem, vivim en la memòria dels nostres fills, els germans, els amics, en la següent generació. Ja la tercera generació, els nets, ja
l'avi
es va dibuixant. I els besnets ja... I llavors ja entrem en aquella mena de limbo, aquell silenci absolut, no?, que és l'oblit. Quan fas història familiar i la teva pròpia o la de qualsevol altra, cada cop que rescates el nom d'una persona que ha viscut en el passat, li tornes a donar una mica de vida. Però si simpatitzem amb això, imagina't empatitzar amb persones que... han viscut com tu.
Del present.
Del present.
Clar, clar. Ara t'estava sentint, Nico, i és una baixada als inferns, aquesta feina, però també una pujada, no?, a paisatges més lluminosos, no? Perquè, sí, no?, has de gestionar, no?, aquesta dualitat.
Sí. Quan ja et diuen, mira, ja està, ja s'ha acabat, ja tinc la... I diuen, bueno, ja, vostè ja pot contactar amb els hereus. Sempre hi ha aquest moment crític de trucada telefònica o correu electrònic a aquesta persona i dir-li, soc tal, hem fet una recerca i vostè està en la llista d'hereus. Clar, sempre és, pum, penjada. Això és una estafa telefònica. Sí, home, tal, o sigui, clar, tornes a insistir, tornes a trucar, com continuï trucant, trucaré a la policia, doncs truca a la policia. Sempre és aquella barrera social, o sigui, no ens fiem, ningú es fia de ningú ara mateix. Suposo que ens passaria a tots igual. I després ja ve la sorpresa i moltes vegades ja arriba ja el moment de la cobdícia. I quan cobraré? I és molt, i és poc, i... però ja comença aquí ja...
Les misèries humanes,
sí,
al final, eh?
No, sempre, eh?
Si muriera mañana hoy me iría a la playa a jugar con mi hijo en la arena. Llamaría a esa amiga que hace años que ocupa un espacio en mi mente y haríamos una cerveza.
Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem conversant amb el periodista de 3cat.info i genealogista Nicolás Valle. Explica'm algun cas concret que puguis
Ui, això és molt delicat.
Donar algun detall més que aquest de l'alemany, no?, que has dit.
Sí, sí. He dit que era alemany, sí.
Sí, ostres, això sí que ho has dit. Crec que treballes més, o has treballat més a l'estranger que en casos
sí,
d'aquí,
sí,
no?
Aquí pocs casos, francament. La qual cosa és una crítica, així que ja aprofito l'ocasió per criticar.
Raó?
Home, però quan una persona mor sense testament, hi ha una obligació de buscar els hereus. Aquí es deixa podrir el tema, simplement perquè l'Ajuntament de Barcelona o la Generalitat o qui sigui, quedar-se amb el patrimoni. Després d'un silenci, quan tu tens l'obligació de buscar els hereus. A l'estranger és religiós. Es nomena un administrador públic d'aquest patrimoni i es busca uns hereus. Després, quan troben els hereus, es descompta de l'herència tota la despesa que ha fet l'Estat en mantenir aquell patrimoni, i ja està. Jo només conec un cas aquí a Catalunya que s'hagin posat les piles de veritat, que és el la fàbrica de canelons Fadaic de Ripollet, no? Que estan buscant els hereus. Aquí, per exemple, m'he posat jo en contacte amb l'Ajuntament, perquè al meu barri va morir un senyor que tenia un bloc sencer de pisos, i van deixar passar els 10 anys, i ara faran pisos de protecció, que sembla molt bé. Però és que hi ha una obligació de buscar aquests hereus.
No t'escaparàs. Explica'm alguna història més concreta.
Home, ostres, però sense noms ni cognoms ni res.
Sense noms ni cognoms.
Home, hi ha una que realment... gent molt maca, Però descobrir, una senyora que és morta a l'estranger... Teòricament tenia, ell la difunta, tenia tres germans, aquests tres germans ja havien mort, per tant, tenien dret a l'herència als fills, és a dir, els nebots, 10 o 12, vale? I en la fase documental les peces no quadraven. El pare de la difunta, en algunes partides de naixement apareixia que era natural de Burgos, en altres era de Múrcia, hi havia alguna cosa que no... I jo ja sé que a Alemanya, quan hi ha alguna discrepància... tothom van. Així que començo a investigar i resulta que la defunta era filla d'aquest senyor, però el seu pare, la seva mare, si aquest senyor i la seva esposa no s'havien casat mai. I figurava que s'havien casat, però no trobava el matrimoni que va ser abans de la Guerra Civil. No el trobava, però sí que aquest senyor es va casar amb una altra persona. És a dir, que va tenir dues dones. Vaig pressuposar que la primera dona s'havia mort i s'havia casat en segones núpcies, però no. Va tenir quatre fills amb la primera dona. És a dir, que la difunta va tenir tres germans i quatre mig germans. I no va tenir quatre amb aquesta primera dona i tres amb l'altra, i quatre amb l'altra. No, va tenir barrejats.
Ostres.
Sí, els va tenir barrejats. Ara va tenir un, dos d'una, després tenia dos de l'altra, una... així, entre el 29 i el 56, 17 anys, va tenir 8 fills.
M'estic imaginant això i a nivell documental haver de...
Pues, ho vaig fer.
Ho vas fer?
Ho vam fer. El Josep Maria Clota i jo...
De la Societat Catalana de Genealogia.
Sí, és el secretari de la Societat Catalana de Genealogia, bon amic, i vam començar aquesta aventura junts. L'aventura aquesta va ser molt llarga perquè, a més, clar, és dir-li a aquestes persones: hola, per cert, que teniu un porron de cosins, germans.
Saps? I això anirà repartit.
Sí, però curiosament, de l'altra banda, havia dues germanes vives de la defunta. Dues germanes vives. I queda una germana viva, perquè l'altra va morir. I no eren conscients d'això. I jo m'imagino també la doble vida d'aquesta persona. Com s'ho feia, perquè clar, no sabien res l'un dels altres. O sigui, com s'ho feia per tenir criatures, per anar als batejos? Com s'ho feia aquest home?
Escolta, Nico, existeixen els caçadors d'hereus, no?
Sí,
i de fortunes.
I de fortunes, sí senyor. La gran multinacional de la recerca d'hereus són Cutor Erich, que es van instal·lar fa uns anys a Barcelona.
D'on són?
De França. La paradoxa, perquè això ens ha tret molta feina, el que passa és que les seves comissions són altíssimes.
De quan estem parlant?
A veure, el normal són el 25%, ells estan més alts i només busquen herències grans herències.
I per tant, aquest tipus d'empresa us ha tret la feina, diguéssim, a les persones que esteu a l'Estat Català de Genealogistes.
Ens ha tret la feina, sí i no. Ens ha tret la possibilitat de poder accedir a una recerca amb una herència potent, sinó que ara, a veure, què farem, no? També, vull dir, ells s'hi dediquen al 100% del seu temps, i jo puc dedicar el temps que m'hi dedico. Puc assumir uns quants casos a l'any, molt pocs, perquè són hores i hores i hores i hores i hores.
Quants casos pots assumir? Un parell?
Tres o quatre.
Tres o quatre, com a molt.
Sí, com a molt. I d'herències, de nacionalitat, puc assumir més, sí, però vaja, ho he deixat. És que no puc, no arribo.
Per acabar, Nico, quina lliçó n'has extret d'aquesta feina?
A veure...
Què t'emportes?
De la genealogia, de la història, de la recerca de la història familiar, te n'emportes de que l'existència és fugissera. I ves quan veig aquests governants que tenim ara, no? Quan mires el Peter Thiel i Alex Karp i Donald Trump, tota aquesta gent que... Elon Musk, tota aquesta gent que aspira al control global, al control del planeta, dels ciutadans a nivell... fins a l'últim instant i al nivell, i però penses... Doncs pues ets com jo. Et moriràs el dia menys pensat i ja està. I després el teu llegat s'anirà dissipant, 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 fins a l'oblit. Fins a l'oblit. O sigui, el fet carnal és una de les lliçons. L'altra lliçó és que ens hem de crear llaços de solidaritat i llaços de familiars i d'amistat i col·lectius més forts, molt més forts. Perquè és que, suposo que és el discurs predominant i dominant ara mateix a la nostra societat, que és el de l'empoderament individual, no? I no, necessitem els unes altres, i necessitem tenir llaços afectius, necessitem, acceptem-ho, necessitem amor, necessitem contacte, necessitem pell, necessitem els altres per viure. Suposo que és així, que són els temps actuals, no? L'empoderament individual i el desarrelament. Les persones que no estan arrelades a res, a res. Que pensen, sobretot, que la història va començar quan jo vaig néixer, i no.
Nicolás Valle, sempre és un plaer sentir-te, seguir-te. Moltíssimes gràcies per haver passat avui pel programa. El Nico Valle és periodista a la secció d'Internacional de 3CAT Info i l'hem convidat avui perquè també és genealogista. Una abraçada molt gran.
Gràcies a tu.
Que repiquin les campanes i que avui repiquin fort, que despertin la comarca amb el seu repicar de mort.
Solidaris, Mercè Folk.
Amb Nicolás Valle, periodista d'aquesta casa i també genealogista, acabem. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Sandra Novillo. A la part tècnica, Ferran Badia. Gràcies per seguir-nos cada setmana. Que vagi bé. Fins aviat.
Avui és un dia fosc. Ha cridat l'alcalde des de dalt del seu balcó. Agafeu aquesta caixa entre quatre homes ben forts, que anirem fins a l'ermita fent solemne processó. Agafeu plats i forquilles, que farem menjar per tots. No ens privarem de res, veurem el vi més bo i la festa de sorprengui el sol. Qui ens dirà lo que hem de fer? A qui li enviaríem cartes si traspassés el carter? Si la dinya l'estanquera, a qui li comprarem tabac? Si fina la xarcutera, qui ens tallarà el pernil salat? I mentre que les escoles se'ns estan omplint de pols, al cementiri no hi ha llat per tots, cal que neixin sants. Cal que creixin forts. Sa mort, sa mort, l'home més vell del poble. Sa mort, plorem tots a l'home que se'n va. Ho hem d'omplir tot de ciris i flors. Sa mort, l'home més vell del poble. Sa mort, sa mort. I és segur que
Així que quan el bon vi ja se'ns hagi enfilat al cap i ens passi els intestins l'instint d'eternitat en un jaç d'herba fresca que vora l'ermita hi ha, engendreu-li nets i netes al sant home que se'n va. Feu-li una família extensa, és el que ell hagués volgut. Sempre va dir que un poble sense nens és un poble que ha claudicat, és un poble que s'ha perdut. S'ha mort, s'ha mort, s'ha mort, s'ha mort.